Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Sí, la sensació és insuportable. Sortir al carrer i que ens doni la sensació d'estar entrant dins una olla a pressió. Fa calor, molta calor, massa calor, exagerada sa calor. S'envien crema, s'aigua de la mà, està a una temperatura massa elevada. De fet, obres la porta del carrer i la sensació és entrar dins una sauna. L'aire és calent, l'ambient pesat i costa fins i tot respirar. Avui estem immersos en la jornada més calorosa de l'estiu i sembla que sa cosa s'allargarà fins les festes de Sant Jaume. Així que ànims, que queden dies. Tot i així, sembla que a finals d'aquesta setmana tindrem una petita tregua, ja ho veurem. Amb aquestes temperatures, que el termòmetre davalli només 1 o 2 graus, ja es nota. I és que entre avui i aquest divendres s'està conformant una bossa d'aire calent, la més càlida d'enguany, que combinada amb la pols en suspensió del nord d'Àfrica, l'elevada humitat, que són un 65% d'humitat, 38 graus de temperatura, bé, sensació tèrmica, sumes, més de 50 graus. Ànims. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dimecres 15 de juliol.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Som uns jovenes amors. Som uns jovenes los dos. Es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes.
Avui és el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut.
Somos jóvenes, tú y yo.
Nosaltres, tu i jo, Jordi Fàbregas, hem estat joves, tenim esperit jove. Però no som tan joves, tot i que tenim moltes habilitats, o no?
Tot el dia m'està xinxant
que cantando siempre.
No sé si cantar seria la nostra habilitat, amb l'Excel Camarasa. Què et sembla? Cantes bé?
No.
No, en Jordi sí, aquesta habilitat ell la té.
Sí.
Quines habilitats tens tu?
Cap.
No, home, sí, que me n'has ensenyat una de molt xula avui. Sí, home, explica'ls-hi als nostres oients que fas peses. I que aixeques quants quilos?
No, vaig al gimnàs com una persona que intenta cuidar una mica, perquè treballar tot el dia assegut davant l'ordinador és massa sedentari, llavors ens obliguem una mica a fer una mica d'activitat física.
Molt bé, molt bé. Tantes coses per fer.
Tinc tantes coses a dir-te i no sé per on començar. Mirar-te en els ulls m'acosta tant.
Bueno, així que queden moltes habilitats, moltes destreses que per aprendre, i aquest Dia de les Habilitats de la Joventut és un dia per difondre la importància d'impulsar en els joves l'adquisició d'habilitats i destreses que els permeti accedir al mercat laboral global, com un dia va fer en Jordi Fàbregas quan estudiava, o en Excel Camarasa també, o jo mateixa, no? Que
sí,
vam adquirir certes habilitats, però està avui davant d'un micròfon, eh?
Clar.
Aquestes són les nostres.
A priori.
A priori. Segur que n'hi ha moltes més.
Que tot està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda per viure.
Bueno, habilitats per una bona carrera acadèmica, professional, però també personal. Anem a dir algunes habilitats bàsiques. T'apuntes, Excel, o què?
Sí.
Vinga,
sí.
Va, 10 habilitats bàsiques i fonamentals. Digue'm-ne qualcuna, que
s'estigui. Està molt de moda el treball en equip.
Treball en equip, perfecte, la tinc. Sí, aquesta. Treball en equip, molt bé.
Iniciativa,
també, molt bé. Empatia.
També.
Comunicació eficaç.
També,
la
molt
tens.
Important.
Molt bé, mas. Mis, més.
Capacitat de superació.
Poder xerrar bé. Molt bé. Resolució de conflictes.
Molt bé.
Té. Què més?
Ja n'hem dit 10, quasi, no?
Digue'm més, perquè has dit més de les que jo tenia.
Ah.
Més.
Salaris,
Jordi.
Salaris dignes.
Bona! Bé, això no seria una habilitat que poguéssim nosaltres decidir, ja estaria bé, però podríem tenir tolerància per si no tenim
gaire... A la frustració.
Si no tenim un bon salari, doncs tolerància a la frustració, respecte als companys, sempre assertivitat, resiliència, habilitats de lideratge. Tu ets un bon líder?
Diria que no.
Ella és una bona lídera, no? Mira, que bé que canta, quina habilitat té aquesta dona i destresa.
També està davant un micro i té un salari digne, eh?
Sí. Va, que si avui hem de cercar joves prodigis de la història, podríem cercar-los a l'alineació de la Roja, a les files de la selecció espanyola guanyadora i del partit contra França. De les semifinals del Mundial, el jugador més jove en debutar a la selecció espanyola i també en marcar un gol, Lamine Yamal, tenia 16 anys, un mes i 26 dies. Nascut el 13 de juliol de 2017, Esplugues de Llobregat, per tant, dilluns va ser el seu aniversari. Dilluns l'aniversari, i va guanyar les semifinals del Mundial en el seu primer dia amb només 19 anys. Va debutar el seu partit l'any de 2023, amb 15 anys, convertint-se en el jugador més jove en disputar un partit oficial amb el Futbol Club Barcelona. A més, va rebre el trofeig Copa com a millor jugador jove del món, pilota de plata, segon millor jugador del món a la selecció espanyola. Va debutar amb 16 anys i 57 dies, aconseguint el rècord del jugador més jove de la història d'Espanya en marcar també un gol. El 2024 va representar el seu país a l'Eurocopa. La seva actuació, a més d'aconseguir el quart títol continental d'Espanya, li va valdre el premi al millor jugador jove del torneig. 16 anys i 338 dies tenia. La música sona, tanca els ulls, sent el ritme, com t'abraça i envolta el teu cos. Has de viure. N'Aitana també és talentosa, també és molt talentosa. Aquí a Menorca en tenim molts de joves talentosos en el món de l'esport. Per exemple, el ciutadellenc Martin Crouchy, campió individual absolut de Balears el 2025 amb només 14 anys. Aquest triomf el va convertir en el jugador d'escacs més jove de la nostra comunitat autònoma. Ho va aconseguir a Open Chess Menorca amb la participació de 50 països, 450 jugadors de tot el món enguany. Ha guanyat el reconeixement esportista en edat escolar 2025 en categoria masculina i, a més, el 2026 en Martín ha revalidat a Ciutadella el títol de campió d'escacs en el Campionat de Balears Absolut d'Escacs. I tu en ets, tens habilitat d'escacs?
M'agrada molt.
T'agrada jugar-hi? Sí. Sí, jugues amb els fills?
Sí, el meu fill en sap més que jo, ja.
Molt bé. El teu fill té moltes habilitats.
Sí.
Si t'has superat amb els escacs?
Sí, però no, perquè ell va a classes i entrena.
Ell va a classes, fantàstic,
i això.
Fantàstic. Molt bé, molt bé. Que quan no tens res, aquella la vida sencera. Unes altres esportistes menorquines ben joves que van rebre el reconeixement esportista en edat escolar 2025 en la Festa de l'Esport Femení, regatistes, Blanca Cinta, Roser Gregorio, subcampiones d'Espanya de juvenil en esnai, medalles de plata amb només 17 anys. Bé, i aquestes són només unes, que n'hi ha de talentoses i talentosos dins l'esport i tots els àmbits a Menorca, moltíssims. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, tiene. Va, que avui farem el concurs extensiu als nostres oients. Prepareu-vos, agafeu el telèfon mòbil. Si voleu participar, podeu enviar el WhatsApp, un WhatsApp al telèfon del programa, que és aquest.
628-746-986.
Va, ja que ahir vespre Menorca celebrava el triomf a les semifinals de la selecció espanyola, va seguir el partit, Excel?
Sí, sí,
2-0,
sí,
però 2-0. Un intent, quasi un 3-0, no? Hi va haver un fora de joc que va anul·lar un gol,
sí,
ho dic bé o no?
Sí, sí, dius molt
bé. I tot això ho sé escoltant només els crits de la gent al carrer. Què et sembla?
Que va, ja, en el cas del gol anul·lat va ser... Sí, no!
Jo, no, aquest el vaig cercar, la informació de què havia passat, perquè jo vaig comptar 3 gols. Però
no quadrava,
finalment
no quadrava.
No, vaig veure el resultat final i dic que no quadra, qualque cosa ha passat aquí, i doncs va ser aquest. Clar. El concurs, que ha de dir cosa un home?
Clar, la ràdio no s'hi veu, s'hi veu molt borrosa.
És correcte. Avui el concurs anirà sobre el nostre amic de la selecció espanyola, en...
Lamin.
Aquest, correcte.
Amic íntim.
El teu amic, no?
Sí.
Els seus pares són originaris, la seva mare d'Equador, el seu pare de Marroc, el seu llinatge en realitat és...
Jamal.
No sé si ho diré bé. Nasrawi Evana.
Molt bé.
Vale? Mm-hmm. El seu nom de pila amaga una història familiar poc coneguda. La coneixes?
No.
No.
I de... Quin
aquí
és el seu nom de pila?
La nostra... Bueno, en Jamal...
No, és nom de pila.
És nom de pila, no ho sabies tampoc,
no.
Això, eh? Idò, en Lamin Jamal és el seu nom de pila, en realitat el seu llinatge és aquest, i aquests dos noms amaguen una història familiar poc coneguda. Anem a conèixer les notícies per donar temps a que ens envieu la resposta, si és que qualcú sap d'on surten els noms d'aquest jugador de la selecció espanyola, el més jove de la història de l'esport. Futbol, selecció.
Manera amb la guitarra. Ella mou el cul, balanceja els pits, xisca una rialla. I la vella Lola llença el davantal. Mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant.
Cert, en Jordi Fàbregas me diu per aquí, per comunicació interna, que abans tenc que dir els continguts del Dia Menorca.
És a dir,
espera, posem ordre, que m'estic liant.
Has deixat el concurs en l'aire.
És que m'he posat
abans
nerviosa.
Abans del concurs fem les notícies, però abans de les notícies fem els continguts del programa. Vale.
Sí, ha quedat clar la pregunta o no? M'heu d'explicar l'origen dels noms de Jamal, sí? És correcte?
Sí.
Vale. El telèfon del WhatsApp el tenim? 628-746-986. Avui, al Dia Menorca, parlarem amb l'economista menorquí Guillem López Casasnovas, qui ens ratllarà de l'informe Fènix presentat a Palma i analitzarem el model econòmic actual de Menorca i les nostres illes. Després ens acompanyaran Enrique Cuadra, vicepresident de l'associació GNB1, pare d'una filleta amb aquesta malaltia minoritària. Aquest dissabte organitzen una comèdia solidària per recaptar doblers per la investigació d'aquesta malaltia genètica. És dimecres, per tant, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic, avui la farmàcia de Sant Tomàs, que acaben de celebrar els seus 20 anys de vida.
Què tal? Com està?
No m'he gustat la tele.
I d'estar de sort, perquè això és ràdio, no és tele.
I ara sí, anem a les notícies, Excel, per on passa l'actualitat menorquina?
Doncs passa pel notable descens de les reserves hídriques a les portes de la temporada alta, que ha fet que el Consell hagi convocat per demà matí la Comissió de l'Aigua per mirar de prendre algunes mesures en l'àmbit insular. Actualment les reserves, recordem, estan al 34%, és el nivell més baix des que es tenen registres, una situació que ha generat un cert alarmisme entre la població que reclama solucions. Un dels col·lectius que s'ha mobilitzat és l'Associació de Veïns del Castell, a través de l'Agenda Local 21 reclama a l'Ajuntament mesures contundents. Bosco Febrer és membre de totes dues entitats.
Lo de les extensions aquestes de gespa que alguns s'obstinen a mantenir verds en ple Mediterrani, en ple agost. Això és un crim. No hi ha que permetre tirar l'aigua d'aquesta manera per mantenir verda una zona que la natura del Mediterrani no li manté.
També demanen prohibir omplir piscines particulars i que es controli la neteja de vehicles i embarcacions, unes mesures que ja estan vigents a Mo des del passat mes de maig. És, de fet, l'únic municipi que actua en aquest sentit. La resta han tancat les dutxes i rentadors de peus de les platges. Els mitjorns s'ha reduït també la pressió de la xarxa i a l'os s'han actualitzat els reguladors de les dutxes de les instal·lacions esportives perquè durin manco temps, a més de treballar en la reducció de fuites i la renovació de xarxes de sanejament. Cito Triay és regidor d'Urbanització i Medi Ambient.
Abans de posar en marxa restriccions, li donem més importància a la millora de l'eficiència.
Demà s'ha convocat la Comissió de l'Aigua amb la presència de tots els ajuntaments per mirar d'acordar algunes mesures per reduir el consum d'aigua. En canvi, a la platja de Punta Prima s'ha hagut de tancar una zona en haver-se detectat un possible niu de tortuga marina. La mesura presa amb el Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears es mantindrà durant els 60 dies que dura la incubació. S'ha instal·lat un tancat de precaució per protegir un possible niu de tortuga babaua després que una femella hi sortís a nidificar la matinada del 13 de juliol. L'exemplar va ser detectat per un ciutadà que ho va comunicar al 112 aproximadament a la 1 de la matinada. Posteriorment, nombroses persones es van apropar al lloc per observar l'animal, fer-hi fotografies i vídeos, fet que va comportar l'ús de llums i flaixos que poden alterar aquest procés de nidificació. Malgrat això, la tortuga va completar el camuflatge de la zona abans de poder tornar a la mà. I en plana cultural expliquem que un total de 211 obres de 13 comunitats autònomes i 14 països participen de la 51a edició del Premi Born de Teatre. Les dades de participació confirmen un any més el prestigi i la projecció internacional d'aquest certamen. Entre les propostes hi ha textos d'autors d'Argentina, d'Andorra, de Xile, de Colòmbia, de Cuba, d'Alemanya, del Brasil, dels Estats Units i també de la República Txeca, entre d'altres. Aquesta dimensió internacional es reforça també amb l'augment d'obres de les Balears i de Menorca.
Aquestes són les notícies a partir de les 2:30 més. No te'n vagis, que tenim el concurs. Has trobat informació al respecte?
No, encara.
Heu enviat quelcun WhatsApp, 628-746-986. Només mos queda el temps i donarem la resposta.
Fa calor al llit. Jo no puc dormir. Obro la finestra, ja és estiu. Sento els veïns. S'ha allargat el sopar d'avui.
I sí, ja ho hem dit al principi, avui molta calor, sensació tèrmica de més de 50 graus en algun moment perquè tenim unes temperatures elevades, 38 graus de màxima, una més de 60% d'humitat, per tant aquesta sensació tèrmica pot ser molt més elevada. Per això tenim avís groc per altes temperatures activat per l'Agència Estatal de Meteorologia. Fins les 8 desfosquet, cel poc ennivolat, pols en suspensió i nits tropicals.
Nai, nai, jo tinc un ventall, nai, nai, de palleta fina, nai, nai, per ventana nina, que no tingui calor mai.
I ara sí, la resposta, que alguna resposta di, Axel Camarasa?
Doncs no tinc ni idea.
No en tenim ni idea. Idò, en Jamil Yamal, digue-m'ho bé tu.
Lamin
Yamal. Ara, quan dic les dues coses juntes, me faig un lío.
Doncs, complicat.
Abans de néixer, els pares del futbolista van passar per una època d'extrema vulnerabilitat, moments que no arribaven a final de mes, amb problemes econòmics, i en aquest capítol de vulnerabilitat, dos amics seus els van ajudar. Un d'ells era un vecí de Gàmbia que feia feina com a taxista, de nom Lamini, i l'altre, també d'origen africà, de nom Yamal. Tots dos es van convertir en el suport tant econòmic com també emocional de la parella. Gràcies a ells van aconseguir tirar endavant. Al cap d'uns anys va néixer en Lamin Yamal i, per tant, el seu nom de pila honra aquestes dues persones.
Arca, i si la mà es troba en calma i surt per anar a festejar.
Nosaltres no anem a passejar, anem a fer una aturadeta, 12:22, tornant tot d'una.
Com es diu vostè?
Clara.
Lamin.
Yamal. No hi ha mal nadie, eh? Oh, oh, oh.
La matinada que dóna pas es matí, si és vespre amb jo vols venir, veurem com despunta salva, si és vespre amb jo vols venir, veurem...
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Entrem en matèries. Economista menorquí Guillem López Casasnova s'ha presentat a Palma, s'informa Fènix, en el que s'analitza el model econòmic actual de ses nostres illes. S'hi qüestiona sobretot el model actual i diu que qüestiona que pugui generar prosperitat en el futur. Per tant, tenim un informe que qüestiona la idea aquella que créixer equival a prosperar. Justament el tenim amb ell via telefònica. Guillem López Casasnova, com va? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Si hem de definir l'actual model econòmic de les nostres illes, com el definiríem en aquesta qüestió d'aquesta idea que sempre hem pensat que créixer és igual a prosperar?
A veure, només per aclarir, nosaltres, un grup d'economistes que no estem, no som orgànics ni depenem de cap partit, vam fer... a Catalunya un informe per Me Fènix i és per Catalunya, eh? Uh-huh. Obra Cultural Balear em va convidar jo i el Miquel Puig, que són gent que passam bastant de temps de Montmenorca, i perquè expliquéssim si tenia sort rellevància pels cas de Balears. Per tant, a veure, que ningú es pensi que estem ara en una etapa de profusió d'unes idees per colonitzar des de Catalunya ses illes. No. Venim a invitació d'Obra Cultural i Obra Cultural va fer molt bé perquè va recordar que més enllà d'anàlisis de renta, que és el que feim nosaltres, i no de volum, sinó de renta per càpita i de renta en capacitat adquisitiva, etc., també hem de considerar el patrimoni, perquè quan tu generes renta, ventilar-se, trinxant-se el patrimoni, és pa per avui i fan per demà. Mm-hmm. I en el patrimoni que estem ventilant, que és el que preserva i és l'emotiv d'Obra Cultural Balear, hi ha no només el medi natural, sinó també la llengua. Això és sorpresa d'ahir. Ainam, gràcies a Mori, dos economistes, i tot el calor que feia, vam omplir Caixa Fòrum. Mm-hmm. Què vol dir això? Que hi ha sensibilitat a Balears, que aquelles coses que hem anat comentant, en el meu cas, fins a l'avorriment, perquè aquí a Menorca he escrit per activa i per passiva sobre si hi ha aquesta, que creixement no vol dir prosperitat, que aquestes coses no s'han de mirar en volum, s'han de mirar en com es reparteixen després en el benestar dels ciutadans, que són els principals que haurien de guiar tot el que passi a l'economia, té sempre la prova de cotó final, la prova de cotó que no ens enganarà. Això ajuda en el benestar o l'empitjori en el benestar, comptant no només rentes sinó també patrimoni. Llavors, aquest tot d'atenció comença a collar bastant dintre de les illes. Menorca sempre és el capdavantera. Jo recordo que vaig començar a tractar aquest tema, que era el segle passat, comparant Menorca i Eivissa. Eivissa creixia dos dígits, una quantitat enorme de valor afegit brut, etc. Menorca molt menys. Però Eivissa creixia moltíssim en població. Eivissa ja té un 50% pràcticament més població que Menorca. Llavors, el que és rellevant és quan divideixes la renta per el nombre d'ocupats, la renta per càpita, la renta respecte a la familiar bruta disponible en capacitat adquisitiva d'habitatges. I per això, jo sempre deia, no estem tan malament, perquè la renta nostra que tenim, tot i que no creixi la velocitat que altres indrets, en termes de per càpita, el manco a la feina sense ventilar molt patrimoni. Dintre del que és aquest, ens hem agafat, ens hem ancorat tots la idea de reserva de biosfera com a mínim per pautar totes aquestes desenvolupament econòmic. Per tant, sorpresa d'ahir, Caixa Fòrum Pla, que diagnosticant que hi ha un pot de sensibilitat ja per veure que aquest camí no continuar amb aquest camí no es durà enlloc.
Idò, continuar, i quin és el camí, o sigui, per dibuixar un poquet, el camí que estem en quant a patrimoni i llengua, també en quant a la vida de les persones, no? Que sí. Un poc és el que s'analitza a les situacions amb els models econòmics, no? Quines són les dades que heu analitzat per fer les conclusions?
Sí. No han de créixer amb una ocupació que després no podem pagar. La competitivitat d'una economia no es pot basar in aeternum en rebre tractaments fiscals favorables, com tenim ara, si vols després entrem en detall amb això, i després en pagar malament els nouvinguts. Perquè, clar, un nouvingut que sap que li ha dit un germà, un cunyat, etc., que hi ha retribucions mitjanes de 1.700 euros, pensen que, en termes nominals, que això els hi val la pena venir aquí, trobar feina, etc. Però se n'adonen que, en termes reals, aquests doblers que se'ls hi dona no són ni suficients ni per trobar un lloguer d'habitatge. Llavors, la competitivitat del turisme no es pot basar en això. Sempre, en qualsevol activitat, perquè el turisme és una cosa molt heterogènia, dintre del turisme, l'indústria hotelera, ja li deim indústria, és més indústria que tota la manufacturera que a vegades tenim radiant. Són sectors diferents. Hi ha sectors d'hoteleria, hi ha sectors de comerç, clar, un bar, un baret i un barutxo. Una botiga, una botigueta i un botigatxo. I tothom fent el mateix i competint sobre la base, suposadament, de preus, de poca qualitat de producte, i l'única manera de sobreviure és pagar malament en els treballadors, que després tots els danys col·laterals que aquesta manera de créixer provoca et centrifuguen, o bé cap als serveis públics que estan sobredimensionats, que en la demografia que tenim no han crescut igual la capacitat de respondre al sector públic. Per exemple, en els darrers 25 anys, només a Mallorca, ha augmentat 400.000 persones, que és una barbaritat, és un 40%. Llavors, això no s'ha dimensionat prou bé ni per respecte al medi ambient ni per el que són els serveis públics que haurien d'acompanyar tota aquesta manera de créixer. En realitat, a tots els sectors hi ha sempre sectors més productius que altres. El problema és que els que creixen a Balears són els menys productius. Els que creen ocupació, molta ocupació, d'aquesta que tenim mal pagada, són els menys productius. I aquests són els primers que els han d'aturar. Com s'atura un sector productiu que competeix pagant malament? Primer, tocant-li el salari mínim. Segon, traient-li subvencions, per exemple, low cost, s'ha subvencionat per mil maneres. El carusell, el transport que fa, es viatgi per quatre xavos. El tema de la fiscalitat que ja compren, ningú vol pagar impostos, però per què s'instal·laria ha d'estar subvencionada? Perquè els habitatges d'ús turístic no han de pagar IVA. Algú m'ho ha d'explicar perquè tots els altres paguen IVA i, clar, jo compren que si fan lloguer turístic no vulgui pagar impostos, però això no justifica que augmentem sectors de poc valor afegit que, a més, no paguen impostos i que molts dels costos que generen els centrifuguen a la societat. Per tant, aturar el creixement d'aquest tipus d'activitats. Això és el punt fonamental. I després, pensar que una economia no es fa sobre la base de fixes discontinus. Perquè si tens fixes discontinus en una economia, primer, hi ha molt poca lleialtat del treballador en l'empresa. I d'aquí plora la criatura quan rellen d'absentisme. Per allò que paguen, hi ha molta gent que es diu, ni va. I si no m'agafes tu, per 1.400 euros sobre algú que m'agafi. I tampoc, per suposat, si hi ha fixes discontinus, un empresari té molt poc incentiu en formar treballadors, en enriquir el capital humà, però no sap si la temporada que ve el tindran el treballador. Això és molt mala recepta per tirar endavant. Això s'ha de frenar. No es tracta de dinamitar res, eh? No es tracta d'abolir el turisme. El que s'ha d'evitar és que el turisme creixi per la part aquesta més nociva, que és de pitjor valor afegit en termes econòmics, que té una productivitat més baixa.
El plus d'insolidaritat actual compensa en tot això que mos explica, que mos ratlla?
Hi ha de tot. Per la indústria no compensa, però per el turisme no deixa de ser una protecció, perquè la competitivitat a les reforces pel fet que quan són aquí ja els turistes, ja han tocat terra, la possibilitat de que més o manco els bars i els restaurants es posin d'acord perquè ningú pugui menjar per menys de 30 euros és més factible. No pots agafar el cotxe i no tenen a menjar a la franja. Sempre sensualitat per els serveis, reforça l'oligopoli dels economistes, de comportaments col·lusius. Ara ja avui en dia és molt difícil. Els menús que abans tenien per 15 euros i 17 i 20 euros, això s'està desapareixent. Però alerta, perquè si tu has pagat per estar a un hotel, que això sí que ha pujat molt, fins i tot de 3 estrelles, substitueixes el menjar, es anar a un restaurant, etc., per entrar al Mercadona i agafar-te un congelat o un envasat. I d'això ara plorem molta part de l'hostaleria, que més o menys tenen uns preus que són raonables, però com que tot el que paga un turista principalment va en el lloc on has de dormir, substitueixen tot el que paguen més d'un lloc per coses que han de deixar de pagar altres i que va haver més gent que menja de supermercat. I hi ha bars que s'ho passen malament, perquè ja t'ho dic, a part de bars, hi ha barats i hi ha barutxos. Igual que de botigues n'hi ha de tot tipus.
De tot tipus. Guillem López, Cases Noves, com sempre, el temps se mos queda curt. Moltes gràcies per estar una estoneta al dia a Menorca i bon estiu.
Bon estiu a vosaltres, perdoneu el rotllo, però són temes delicats i un pim-pam-pum d'aquestes coses.
És difícil amb aquestes... Sí, amb aquestes qüestions és complicat. Bueno, moltes gràcies, Guillem. Igualment, abraçada.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El 15 de juliol, cada any, IB3.
El dia Menorca, fet a casa.
Seguim en directe al Dia Menorca, canviant de tema. Aquest dissabte, Sorfeo Monés acull un esdeveniment solidari molt especial. Es tracta d'una obra de teatre sobre les malalties minoritàries. El codi 404 de l'autor i director Manel Navarro ens acompanya als estudis d'Enrique Cuadra, pare d'una fieta amb GNB1 i vicepresident de l'associació GNB1, que just fa un any també el teníem per aquí als estudis. Com estàs, Enrique? Benvingut.
Hola, bon dia, Clara. Moltes gràcies per convidar-nos de nou.
Bueno, què heu preparat enguany des d'aquesta associació, que és una associació molt jove que té seu a Madrid, seu a Menorca, vosaltres esteu aquí, però explica'ns un poquet aquesta associació que el que vol és justament doblers i avançant la investigació d'aquesta malaltia minoritària.
Exactament, doncs vam començar ara fa un any i mig. De fet, el primer event que va fer l'associació va ser l'any passat aquí, vam fer un tardeo solidari a Vinissaida, i enguany doncs repetim, però amb un format diferent. Aquest any doncs barregem cultura i ciència i una mica per fer feliços els estómacs, i farem doncs una obra de teatre, curteta, del Manel Navarro, com has dit bé, sobre malalties minoritàries però amb clau d'humor. És a dir, no és un drama, és per riure una miqueta, per fer una mica crítica del sistema, de la burocràcia, a la qual ens hem de fer front les famílies que convivim amb una malaltia minoritària a casa. I llavors després tenim un col·loqui que crec que serà molt interessant, que vindrà una, tenim la sort que vindrà la Laura Rodríguez, que és una de les investigadores de la Vall d'Hebron Institut de Recerca, que està doncs en aquest projecte de teràpia gènica de GNB1. Tindrem la doctora Belén Ortuño, que ha començat un estudi d'història natural a Sant Joan de Déu, a Barcelona, però que també treballa a l'Hospital Son Espases, de Palma. I tindrem el cap de pediatria d'aquí, del Mateu Urfila, el doctor Moreno, i una neuròloga, la doctora Marquès, que ens acompanyaran doncs això, per parlar de GNB1, però també de les malalties minoritàries en general, de la pluridiscapacitat. Ens acompanyarà la Cristina Fernández, de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. I per acabar-ho d'adobar-ho tot, per anar-nos contents a casa, doncs farem una copeta de cava, amb una mica de coca, ensaïmada... Qui diu cava, diu cervesa, el que sigui.
El que faci falta. Tot faci falta. Per viure una jornada de compartir i de reflexionar sobre la importància de la investigació en aquestes malalties. I com veus, és important també posar-hi aquesta clau humorística, no? Aquest missatge en comèdia, que en aquesta ocasió el que voleu posar més en evidència és la burocràcia d'un sistema i de tot el que envolta les malalties minoritàries, que en el seu dia a dia ja hi ha prou patiment i sacrifici per acompanyar, en el vostre cas, una fieta, que a més encara us heu de topar amb la burocràcia.
La veritat és que en el nostre dia a dia és dur, perquè, clar, és totalment dependent. La meva filla doncs, depèn de tot, de que li donem de menjar, que la vestim, que la banyem, que l'acompanyem a totes les teràpies, a les visites mèdiques, i després tens tota aquesta paperassa a sobre. O sigui, que trobo que és molt adient l'obra i té aquest toc genial que jo quan vaig començar a llegir ja em vaig posar a riure. O sigui que, bueno, doncs així és la vida, al final, i millor prendre-s'ho així amb clau d'humor i anar fent passos. Aviam, al final és veritat, és com que ens posen una muntanyeta més. Llavors, doncs bueno, fem aquesta crítica.
Bueno, aquesta comèdia també us dona eines, no? Perquè al final aquesta burocràcia, malauradament, podem fer poc, i si ens ho agafam amb un poc de paciència i també ens n'enriem, perquè imagino que hi ha situacions que quan hi ets et deus enfadar molt, perquè ens passa a tots, perquè la burocràcia també la patim tots, però un cop ja l'has passat, a vegades poden ser, les pots tornar una mica còmiques, i això fa que tot et vagi també les emocions suavitzant.
Doncs mira, de fet, d'aquí ve la importància de tenir una associació de pacients. És a dir, tenim diferents objectius. Un és la visibilitat, quan parlem d'una malaltia minoritària. En el cas de la meva filla, ultraminoritària, que som només... Si l'any passat eren 20 casos, ara ja són 22 casos en Espanya. Doncs la primera és visibilitzar, que posin el focus en nosaltres. La segona és impulsar la investigació, i per això fem l'event, no? Per recaptar fons, perquè vençi, perquè malauradament doncs, fons públics 0,0. Llavors és el treball de les famílies de buscar aquests fons. I tercer, una associació de pacients doncs, serveix també per fer pressió a les institucions sanitàries perquè canvien coses. Ara hi ha un projecte de llei sobre un canvi en la CUME que afecta directament a milers, desenes de milers de famílies en Espanya que ens podem veure perjudicades. Llavors, ens unim totes aquestes associacions de pacients per fer força. Ens vam entrevistar doncs, amb la ministra de Sanitat a Madrid, i per poder pues, revisar aquest projecte, que realment era perjudicial per nosaltres.
Com ajudar en la recaptació, Enrique? Com participar? Com trobar-vos i com poder col·laborar si volem destinar el que sigui, per poc sempre benvingut, en la malaltia?
I tant, moltíssimes gràcies per preguntar això. Mira, podeu entrar a l'orfeumaunes.es a entrades, allà trobareu el codi 404 on podreu comprar l'entrada per internet, o podeu adreçar-vos directament a l'Orfeo pel matí fins a la 1, que estan obertes les taquilles, i comprar-ne, o el dissabte una hora abans, a les 6:30, obrim taquilles i podreu comprar l'entrada. És un bon pla, És un bon pla.
És un bon pla, i tant.
És una horeta, horeta i mitja, tot plegat, i acabarem, doncs, això compartint amb els investigadors, amb els metges i amb les famílies i amics que vingueu.
I a més amb les calorades que fa, un refugi climàtic, perquè hi ha aire condicionat, sí. S'ha de dir això.
Això és molt important,
això és molt important, perquè els plans han de ser
sí,
totalment amb aire condicionat, millor encara.
Amb aire condicionat, garantit, i begudes fresques, eh? I quan dic copa de cava, dic copes, qui vulgui.
Escolta'm, per xarxes socials també vos trobam, no? Qualsevol cosa.
Sí, també, en Associació GNB1, és una associació estatal, ens podeu trobar a l'Instagram, Associació GNB1. Allà també, en el nostre bio, teniu l'accés al link directe a la Fundació Vall d'Hebron, a la nostra iniciativa oberta, que podeu fer donacions i que a més tenen deducció fiscal, o sigui que tenen premi.
I d'allà vos trobam, important, de ses famílies que mos puguin estar escoltant i tinguin ganes també de compartir o tinguin qual que necessitar, perquè al final és el que dius, és una associació jove, l'any passat éreu 20, enguany ja sou 22, per tant és important aquesta crear aquesta xarxa per tots a la una, més força, una forta abraçada a la teva filla.
Moltíssimes gràcies, Clara.
I gràcies a tu, Enrique, per venir-nos ben dissabte a Sorfeo Maonès.
Gràcies, us esperem.
Un codi 404, no us la perdeu. Gràcies.
Gràcies.
El dia Menorca. Fet a casa.
Avui hem anat a visitar una d'aquelles farmàcies que podem trobar a les urbanitzacions de Menorca que estan obertes tot l'any, però que ara a l'estiu se'ls hi acumula feina. Una d'elles és la farmàcia Sant Tomàs en Es Migjorn, que fa 20 anys que va entrar en funcionament. I entram.
Hola, bon dia.
Després de fer una passejada vora la mà, hem entrat aquí a la farmàcia Sant Tomàs per xerrar una estona amb Nana Brit Sánchez Tuamala. Anna, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Molta calor?
Déu-n'hi-do, farmàcia, que enguany he llegit que heu convertit en un refugi climàtic oficial, eh?
Sí, sí, enguany amb les previsions que hi ha d'aquesta calor que farà, que cada vegada va més, pues vam pensar que podíem oferir un espai així perquè la gent pogués venir a refrescar-se si tenen un moment d'aquest de molta, molt, molt d'agòbio. Pues venen aquí, els oferim aigua fresca, electrolits, poden seure una estona amb l'aire condicionat que tenim, que és molt potent, i bueno, i així ens venen a visitar.
Heu tingut gaires cops de calor enguany?
Bueno, alguns hi ha hagut, sí. Sobretot aquesta gent que fa feina a l'exterior, no? Que se'ls posen a altes temperatures, pues, moltes vegades venen marejats, que es pensen que tenen la tensió baixa, els hi prenem la tensió, i al final veus que el que tenen és un cop de calor en tota regla, i res, els hi recomanam, pues, això, estar una estona tranquils, amb l'aire a tope, i beure molta aigua, sobretot. Sobretot hidratació és molt important i cercar sombres.
Sí, em pateixen més els treballadors que no els usuaris de la platja i els turistes, eh?
Home, els turistes estan de vacances, és el que toca, després se'n poden anar a l'hotel, refrescar-se, mengen bé, beuen bé, però bueno, els treballadors són els que més ho pateixen, sobretot, ja dic, els que fan feina fora, perquè nosaltres aquí al final, els que estem dins estem molt bé. El que ens agafa és quan sortim fora, que no, jo no sortiria, me quedaria aquí a dormir tot.
Quants anys fa, Anna, que obres la porta d'aquesta farmàcia?
Bueno, mira, l'any passat van celebrar el 20 aniversari.
20 aniversari?
Sí, sí, van fer un poc de festa, van fer un sorteig de productes, i bueno, vaig obrir fa 21 anys, el 15 de juny va fer 21 anys, i molt contenta.
La vas obrir tu, doncs?
Sí, sí, vaig demanar jo vaig estudiar a Barcelona 5 anys, després vaig quedar allà a fer feina un anyet, després me van cridar d'una farmàcia de Mont per fer feina, i durant aquests 5 anys que vaig estar allà, jo ja quan vaig arribar havia començat el procés de demanar l'adjudicació d'aquesta farmàcia, que ja m'havia quasi oblidat, i de sobte me va venir la sorpresa de que me l'havien adjudicat, i sí, la vaig obrir jo.
Ets migjornera?
Sí, som migjornera.
I com s'ha tocat obrir una farmàcia en una urbanització que al final té una vida tan irregular, no? Una urbanització que a l'hivern hi ha poca gent, a l'estiu s'omple, com vas tenir aquesta idea i com van ser els primers dies que recordes aquí al capdavant de la farmàcia?
Bueno, vam, és una urbanització, però es ve que els mesos d'estiu, a mitjorn tenim uns 1.600 habitants i aquí hi ha quasi 4.000 places turístiques, vull dir que al final Sanitat també el que fa és mirar un poc on hi ha més necessitats de gent per obrir farmàcies, no? I adjudiquen les farmàcies en base a això, la població i la distància amb altres farmàcies. Llavors van treure el concurs i jo sempre havia dit que volia tenir una farmàcia pròpia, però que volia que fos a Sant Tomàs, perquè jo havia fet feina aquí, la farmaciola, que estava adherida a la farmàcia del Migjorn. M'agrada molt el tracte, bueno, el tipus de feina que m'agrada molt més que en els pobles al final es ven molta medicació, estàs molt, sí, tens molt de contacte amb els pacients, però nosaltres aquí ens ho passam molt bé. O sigui, veiem gent de diferents països, el tipus de client pues, és cada any diferent, i bueno, i recordo els primers dies pues, amb molt de nervis. A més, després t'explicaré una anècdota que va passar.
Nervis per què?
Mira, me va passar que després d'aquests 5 anys, que ja m'havia com oblidat del tema aquest de la farmàcia, pensava, bueno, si cae, cae, i si no, pues ja està. Pues amb res, amb una setmana de diferència, me vaig enterar, primer, que estava embarassada de la meva filla, que tinc una filla de 21 anys, i que m'havien adjudicat la farmàcia. Clar, llavors Sanitat te dona 6 mesos per posar en marxa aquest projecte, no? I va ser un poc estressant, però bueno, al final, mira, tot va sortir bé i vaig obrir la farmàcia dia 15 de juny amb una panxa i dia 26 de juliol vaig anar a tenir la meva filla.
Dos parts.
Dos parts molt importants, però molt bé.
I Ana, tu volies una farmàcia a Sant Tomàs i han passat 20-21 anys des de llavors. Quan ho mires en perspectiva, com ha canviat l'urbanització, com ha canviat el turisme i com has canviat tu també?
Bueno, al final, sí, hi ha hagut molt de canvis, evidentment. El tipus de turista que ve cada any va canviant en funció també dels convenis, dels contractes que fan els hotels. Amb això, al principi hi havia molt d'inglès i ara pues, s'han anat fent hotels, s'han anat pujant un poc de categoria i ja ve gent d'altres països. Bueno, ha canviat molt, sí. I jo també he canviat, sí, al principi era...
Per millor.
Hombre, clar, sempre per millor. Al principi, pues, bueno, amb els anys vas agafant molta experiència també i ja no te passen les coses que te passaven al principi.
Amb l'idioma, per exemple, no?
Clar, amb l'idioma tinc una anècdota també.
Conta, conta.
Ai, som més xistosa, eh? Al principi, clar, estàs un poc perdut. Jo tenia un nivell d'inglès bàsic, però jo no sabia molt bé les paraules en quant a patologies i parts del cos i tal. Pues, clar, va venir un anglès i me va dir quiero algo para constipation. Clar, jo vaig fer la traducció literal, no? Constipation, pues un constipado.
El que haurien fet tots.
Clar, un constipado, i li comença a demanar les preguntes que fas, no? Però què tiene? ¿Se encuentra mal? ¿Tiene tos? ¿Tiene no sé què? I me mirava amb una cara com d'extraterrestre, no? I me diu no, no, no. I després m'ho va explicar ja en paraules i dic ai, Dios, que constipation es estreñimiento. Bueno, va ser divertit. Ara ja no me passa, eh? Ara ja vaig a cop segur.
Tens clar que constipation no és un constipat. Molt bé, molt bé. De tot se n'aprèn.
Sí, 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 de tot se n'aprèn. I aprenem molt cada dia. Cada dia aprenem coses noves aquí.
Hi ha gent que viu a Sant Tomàs tot l'any o no?
Bueno, això és el problema que tenim aquí en aquesta farmàcia, que a Sant Tomàs en hivern mos quedam pues, potser 4 o 5 famílies. Però bueno, jo al principi es resultava un poc feixuc, no? El tema de que es canvi aquest, no? D'assistir molta feina i si ven res, però al final t'acostumes, a tot m'ho s'acostumam i al final se tracta d'insistir fer prou per poder viure tot si ven, perquè si ven està clar que aquí això no dona per cobrir, no? De venir aquí cada dia a obrir la porta no dona, però bueno, jo estic molt contenta.
S'obriu tot l'any, pràcticament.
Sí, o sigui, Sanitat el que te permet és els mesos d'hivern demanar una reducció d'horari. Com a mínim has d'obrir 4 hores de dilluns a divendres. Llavors el que faig, demana aquesta reducció i obrim de dilluns a divendres de 9 a 1.
Hi ha més consciència en general de prevenció de, no sé, per exemple, a l'hora de prendre el sol, la imatge aquesta del turista que arriba i al cap de 2 dies està com una gamba i entra aquí a demanar, vés a saber què ha canviat això o no?
Sí, 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 amb això s'ha notat molt de canvi. Ja t'anava a explicar una altra anècdota d'aquest sentit.
Explica, per favor.
Sí, que t'agraden molt les anècdotes.
M'encanta.
Clar, els inglesos en general, els turistes que venen de països així que no fa tant de sol, clar, al principi no tenien tanta consciència i venien molta gent amb ampolles i amb cremades realment ja de segon grau, vull dir que els havies d'enviar al metge perquè jo no podia m'aclarir a nivell de farmàcia, no? Llavors hi havia un producte que me'n record que té un nom que no es pot dir, però que era un protector solar que la caixa posava once a day, no? Una vez al dia. I jo, clar, l'havies de tenir perquè la gent ho demanava i de fet te l'oferien els comercials, però jo el tenia ja amagat, no? Davall tenia tots els protectors aquests nostres d'aquí que són, i aquell ja amagat, però te'l demanaven. I jo cada vegada que me'l demanaven era com, sí, però piensa que aquí esto de uno al dia, i ell, sí, sí. No, no, yo me lo pongo una vez al dia i me funciona. I abans el demà, clar, te venien...
Torrat.
Xurruscat, sí. Sí, sí, però a nivell de so, que t'he dit que havien d'anar al metge, bueno, posetsejar medicaments importants per baixar tota la inflamació i curar les ferides, perquè era... Ara això no passa tant, passa poques vegades. Sí que hi ha sempre qui es descuida un poquet, però bueno, no passa tant, no.
Porns n'hi ha enguany?
Bueno, n'hi ha hagut, segons quins dies. Hi ha dies que sí, dies que no. No n'hi ha hagut molts, de moment no. I mosquits, de moment, tampoc,
Algun ensurt gros que hagueu tingut aquí a l'urbanització durant aquests anys que recordis o normalment ningú us arriba com si fóssiu a les urgències hospitalàries?
No, de fet, bueno, aquí ho tenim bé perquè tenim metge aquí dalt i quan arriba així algú que està molt malament sempre tenim el recurs d'enviar-los aquí o de cridar una ambulància i no, no, en aquest sentit estem molt tranquils, sí.
Tens en Cristian que no para, eh?
En Cristian no atura, en Cristian. És el meu farmacèutic preferido. Molt bé, ell va venir aquí a Menorca a viure i, bueno, teníem farmàcia a Barcelona i la van traspassar per venir a viure aquí. Van venir unes noces, crec, i es van enamorar de Silla i van venir. Llavors, això també és molt divertit perquè jo el vaig conèixer a la meva peluquera, que tenim peluquera comú. I un dia vaig anar a la perruqueria i hi havia dos al lot allà asseguts i la perruquera, que sempre sap que tenim els típics problemes de cercar personal en l'estiu, no? Que clar, després se te'n van perquè volen fer feina tot l'any i bueno, costa trobar personal i molt més farmacèutics. Llavors me'l va presentar, no? I va dir, mira, és en Cristian farmacèutic. I jo li vaig agafar el telèfon, dic, tu, quan cerquis feina...
No t'escapes,
quan cerquis feina me telefones. Bueno, això va quedar així i al cap d'un any justament jo tenia un auxiliar que fa molts anys que venia i aquell any se'n va anar a Anglaterra i va quedar allà a viure. I just va coincidir que ell cercava feina i jo cercava farmacèutic i bueno, vam fer molt bones amigues des del principi i aquí estem ja fa 5 anys que està aquí i bueno, hi han sortit moltes coses polides aquí a la farmàcia perquè ell també és molt actiu a xarxes socials i bueno, hi té moltes idees i molt bé, estic molt contenta amb ell.
Tots us hem vist fent coreografies de les xarxes socials, això és idea d'ell.
Bueno.
Ara el saludarem, el que passa és que no atura de fer feina avui.
Sí, ara vindrà i us el presentarem. Lo de ballar, no sé, sempre tenim aquesta discussió de si és idea seva, idea meva, no ho sabem com va sorgir.
És igual això.
Però bueno, el que dic, que som molt actius a xarxes socials, jo tenia una pàgina d'Instagram que el típic que vas posant cosetes, no?, d'altres laboratoris i tal, i ell sí que me va dir, bueno, jo quan la farmàcia que tenia a Barcelona, Instagram només funcionava quan sorties tu, quan sortíem els farmacèutics xerrant de productes i fent coses, no? I no sé com va sortir això d'esbai, devíem veure qualque publicació de farmacèutics ballant a una altra farmàcia i devien dir, pues això nosaltres ho farem, i ara cada mes, dia 1, penjam un vídeo ballant una coreografia.
Un cop al mes, eh?
Sí, ho feim un cada mes, sí.
Anna, aprofitem que en Cristian ha aturat un poc.
Vinga, anem a per ell.
Cristian, vine, corre. Com estàs? No atures?
No aturo, aquí, a feina, a tope, sí, molt bé.
Anna, m'ha xerrat molt bé de tu, eh?
Bueno, és que som un bon equip, la veritat és que ens entenem molt bé i això es nota aquí al mostrador.
5 anys fa que fas feina aquí a la farmàcia, 5 anys que vas arribar a Menorca, com fa més?
Fa 6 que vaig arribar a Menorca, el primer any me'l vaig prendre sabàtic per recuperar-me de la vida de Barcelona i després em vaig incorporar aquí, és la meva 5a temporada, ja que estic aquí a Sant Tomàs.
5a temporada amb nana, farmacèutica i parella de ball, eh?
Sí, exacte, cada mes, mira, no sé qui ha liat aquí, però ja fa un parell d'anys que cada mes fem un ball per animar una mica la història de les xarxes.
Què t'han demanat avui els clients?
per el moment, doncs, bueno, el típic, cremades solars, diarrees, cops de calor, bueno, aquestes coses típiques de, que ens trobem ara bastant durant la temporada.
Moltes gràcies, Cristian, et deixa fent feina, ara és la teva companya, Nana, que està practicant English?
Sí, idiomes varios aquí, English, italià, una mica de francès, alemany, una mica de tot, però bueno, ens entenem. Al final, l'important és que ens entenguem i puguem donar el servei.
Moltes gràcies, Cristian. Acomiadam aquesta entrevista amb Nana. Anna, moltes gràcies, et deixam fent feina, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per venir, bueno, aquí sou ben rebuts sempre que vulgueu, vale?
Quin idioma xerraves ara?
Bueno, ara intentava un poc amb italià, però aquí s'ha de xerrar un poc de tot i si no posam el traductor i ale, ja està. Gràcies.
Gràcies, que vagi bé, gràcies.
I ale, gràcies a vosaltres, una forta abraçada. Tot el power que ens centran a l'escenari d'Esclaustre, els Molotov, els Magicans, avui són a Menorca i avui a partir de les 9 a ballar en Esclaustre amb les seves mítiques cançons. I demà nosaltres tornarem aquí puntuals, com sempre, el dia a Menorca. Vos esperam. Que quan no tens res,
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia, la plataforma